I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, és divendres i a aquesta hora ha arribat el moment de posar en solfa el desinforme setmanal.
Desinforme setmanal.
Adrià Quatrecases, Sergi Vives, molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé. Disposats a explicar això de la postveritat, que és el que es porta, agafar els fets, distorsionar-los, manipular-los i barrejar-los per fer-te una realitat a mida.
Exacte, i com que nosaltres l'actualitat de la setmana no ens ha acabat de convèncer, així podem oferir-ne una d'alternativa. Perquè les fake news són un plat que se serveix en forma de titulars.
Jaume Roures ja ha adquirit els drets de la tesi de Pedro Sánchez i produirà una pel·lícula sobre la famosa obra Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público.
Quines ganes.
Era d'esperar, Mònica.
Perdona, Jaume Roures té bastant ull pels negocis i aquest seria ruïnós.
Ja, tot... Vols dir? No sé.
Sí.
En tot cas, el productor català admès que el guió promet moltíssim, tot i que no ha volgut donar gaires detalls, ja que Pedro Sánchez així li ho ha demanat.
Sí. Estem acabant de fer la pel·lícula del 2019. Ja sabeu que no li agrada parlar dels seus guions.
No.
D'amor, deixem-ho aquí, perquè si no,
després
un fot
bronca. No li agrada parlar-ne ni ensenyar-lo, de fet.
És molt seu.
Ahir es va complir un any dels fets ocorreguts davant la Seu d'Economia i al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb Lluís Llach, que ja ens va explicar algunes anècdotes d'aquella jornada.
Sí.
Llach ens va narrar que la Rambla estava tan plena que la gent no podia sortir d'allà i en un moment donat, veient que una dona s'estava pixant, es van oferir a fer-li un passadís o a tapar-la entre uns quants perquè ho fes ajaguda allà mateix, entre dos cotxes. Però ella s'hi va negar.
Estàvem disposats a acompanyar la senyora, però si estaven tots allà i havien dit, no, que surti i nosaltres la posem al mig. La senyora no volia.
Ai!
Bufeta tímida.
És que hi ha... Exacte. Sí. En fi. L'Hospital Clínic ha ingressat prop de 500 persones afectades per un brot de contradictoritis aguda. Un mal que pateixen aquells que defensen una cosa i la contrària en un període curt de temps. La majoria dels pacients són individus que van celebrar eufòricament que Valtònic no fos extraditat i en defensaven el seu dret a rapejar que el Borbó és un putero i desitgi la mort a Esperanza Aguirre o Cospedal.
Sí.
Però que poques hores després han sentenciat que Arcadi Espada no pot dir mariconazo a ningú.
Vaja. Fins i tot el Consejo General del Poder Judicial i hi ha una epidèmia extensa que fa multar algunes opinions als xats dels jutges, però aplaudir-ne unes altres.
Sí.
Els metges adverteixen que el tractament d'aquests casos de contradictoritis són fotuts perquè sovint el pacient ni se n'adona que ho està patint.
Això és el pitjor.
Però que si un es descobreix seguint aquest patró de defensar la llibertat d'expressió quan es diu el que m'agrada i fer tot el contrari quan es diu el que no m'agrada, ha d'anar de seguida a fotre's un xute d'alguna cosa per fer-se passar la tonteria,
En esta enfermedad el tratamiento esencial es tratamiento farmacológico. En ocasiones, el tratamiento psicológico puede ayudar a una mejor evolución, una mejor respuesta. Pero el tratamiento clave, en este caso, es el tratamiento farmacológico.
Sí, les drogues, d'entrada les drogues.
Després ja estarem atents a tot això, com evolucionar. I Valtònic queda lliure, però condemnat a quedar-se a viure a Bèlgica, on pràcticament s'hi veu menys el sol que des de Soto del Real. En tot cas, ja hi ha programes de tele d'aquests que busquen espanyols repartits pel planeta que s'han acostat a visitar-lo per fer-li un reportatge.
En un lugar en el mundo que pareciera un cuento de hadas.
Para los buscados por la Guardia Civil.
Ese sería sin duda Flandes, la región más bella de Bélgica, con ciudades tan espectaculares como Brujas, históricas como Gante o cosmopolitas como Amberes. No se pierdan
Exiliados
por el mundo en Flandes.
Une valse à trois temps, c'est beaucoup plus troublant.
Si a Valtònic
le hubieran dicho hace unos años que acabaría viviendo en Flandes, seguro que no se lo hubiera creído. Pero la falta de
libertad de expresión.
Madrid le obligó a hacer las maletas y venir hasta Gante, una pequeña ciudad belga en la que nació el mismísimo Carlos V.
No sé si era casala fans o nada de putas.
¡Hola! ¿Eres tú? Pero bueno, ¿qué hacéis ahí montado en el barco?
Conseguí subir en uno y venir para poder despistar a la policía.
¡Cuidado! ¡Ay, qué peligro tiene esto! ¿Qué profesión tienes?
Soy técnico informático.
¿Y por qué a Bélgica?
Bueno, pues porque se está vulnerando un derecho a la libertad de expresión y a la creación artística.
¡Qué barbaridad!
España es un disparate, porque mientras moría y en Tolón C, Leticia follaba el yate.
Madre mía, es que me vuelvo loca.
Es que desearle la muerte a una persona no es delito.
Aquí también muy normal, ¿no?
Sí, sí.
Puigdemont es de derechas, ¿no?
Es un revolucionario del siglo XXI en el Estado español, que es una persona muy inteligente.
Porque, ¿hace cuánto tiempo que sois pareja?
Pues 3 meses y 2 semanas.
¿Y dónde os conocisteis?
Conocimos en el buffet. Para vacilar.
Muchísimas gracias. Nos vemos algún día en Madrid, ¿de acuerdo?
Venga. Pues la verdad que de momento no. A España no.
Qué bonito es. Adiós.
De moment sembla que no, eh?
No, de moment no.
De moment
es queda allà una temporada.
Desinforme setmanal.
Però ara la gent va anar a buscar bolets més a muntanya.
Home, és curiós, eh? És curiós. No ho havia sentit mai.
Al Desinforme Setmanal de Catalunya Ràdio creiem fermament en el periodisme de carrer i per això cada setmana lluïm un espectacular desplegament humà a la nostra ronda de corresponsals.
Comencem el nostre repàs per les corresponsalies ben a prop al Bages, on el president de la Generalitat ha inaugurat la temporada de bolets i ha triat un lloc ben especial per arrencar la cacera. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell, Quim Torra ha escollit Cardona perquè aquí, ara fa una mica més de 300 anys, el 1714, s'hi van trobar un fotimer de camagroc, ceps i una trompeta de la mort més grossa que la del negre de WhatsApp, oi?
Doncs sí, la crida l'ha fet als peus del castell de Cardona, un dels focus destacats de 1714. D'aquí aquesta referència històrica del president Torra.
I jo estic en el millor lloc del món, per tant, endavant, sempre endavant, amb tota l'ambició del món.
Gràcies, Nati. Marxem ara als Estats Units, perquè un estudi de la Universitat de Michigan conclou que els americans cada vegada són més sossos, fruit del menjar que ingereixen, i clar, la Casa Blanca que els governa. Corresponsal a Washington, Jenny Lozano, crec que has volgut provar si aquest estudi és real i vas anar a sopar en una cita amb un paio de la CNN. Digues la veritat, la cita va anar com el cul, oi? Vull dir que devia ser una vetllada tranquil·la.
Molt, molt tranquil·la, per dir-te que ha estat suporífera. En general, l'humor ha estat molt blanc i hi ha hagut molt poca reivindicació.
Magnífica informació, companya. Un altre estudi, en aquest cas de la Universitat de Cambridge, al Regne Unit, demostraria que els britànics i les britàniques són, en canvi, la pera llimonera i que és molt probable que la primera cita que es manté amb un anglès, la cosa acabi bé. El nostre corresponsal a Londres, Sergi Molero, igual que la Jenny Lozano, també ha volgut fer la prova. Sergi, ahir vas tenir una cita amb una noia de Manchester. Digues, vas rascar alguna cosa?
Doncs no. Sergi Molero, Catalunya Ràdio, Londres.
Gràcies, Sergi, concís com sempre. I acabem la ronda de corresponsals a Corea del Nord, on aquesta setmana s'ha produït un seguit de trobades delicades amb l'estat veí del sud. Fins allà s'hi ha desplaçat l'Adrià Quatrecases. Adrià, bon dia.
Bon dia des de Pyongyang. Ho he dit bé, això?
Sí.
Més o menys?
Bueno,
però
més o menys. D'aquella manera.
Doncs aquí, a Pyongyang és on segueixen les reunions bilaterals entre els governs de les dues Corees per mirar de pacificar relacions. La tensió inicial s'ha anat rebaixant amb el pas dels dies i de les copes, però la clau de la reconciliació ha estat trobar algú a qui criticar plegats. Ah. Res uneix més que rajar d'un tercer.
Això
i
sí.
Kim Jong-un i Moon Jae-in s'han passat hores enfotent-se del primer ministre del Japó. Alguns testimonis asseguren que en deien que és un quatre ulls, que quan riu sembla que estigui mossegant una llimona, i fins i tot es veu que han dit Shinzo Abe, la polla, com prefereixes menjar-me-la, de cop o per temps? Al ser asiàtics, clar, pot ser de cop perfectament, perquè sí, ja se sap que allí les mides són modestes, sí, i ideals per endrapar d'una tacada. Per tant, el dilema ha durat poc. Però vaja, la qüestió important és que així, a base d'improperis i burles cap a un rival comú, s'ha llaurat el territori per a una relació sòlida i amistosa com n'hi ha poques. Demostrant que aquesta ancestral manera de posar els ciments d'un lligam fort, seguida entre veïnes de l'entresol que es caguen en el de l'àtic, o entre companys de feina que maleeixen l'informàtic de l'empresa, segueix vigent fins i tot per les cimeres internacionals del més alt nivell. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, Pyongyang.
Gràcies, Adrià.
Desinforme setmanal.
Me da igual lo que haya dicho mi en la prensa. Yo te voy a decir la verdad.
Y esta es la única verdad.
Si rectifiques de savis, Pedro Sánchez és un puto geni, perquè no hi ha dia que passi sense rectificar una decisió prèvia seva o d'algun dels seus ministres. La darrera d'elles té a veure amb la decisió de Sánchez de donar llum verda a un moviment de mercaderia a un tercer país.
En nuestro país mueren más de 30.000 personas al año como consecuencia de la contaminación atmosférica. 30.000.
¿Qué farem?
Al año. Nosotros a un combustible tan contaminante como el diésel le queremos trasladar para Arabia Saudí.
No se me ocurre, en fin, una explicación más marciana, bueno, de algo que matan a gente.
Es muy delicado. Sí. La política en muchas ocasiones también es priorizar.
Bueno, mira,
escolta. No envien coses que maten cap allà.
Tot cap allà, clar que sí. Obrim pàgina del cor per explicar que les coses no van bé, que els Aznar, després que Ana Botella hagi confessat que l'expresident del govern espanyol li va ser infidel en nombroses ocasions amb la dona de George Bush, a les Açores, quan planejaven la guerra d'Iraq. Aznar s'ha indignat davant aquestes acusacions i ha dut a la Botella el programa Mujeres, Hombres y Viceversa per recriminar-li en públic que digués que ell li havia posat les banyes. Sentim Aznar en el moment en què li demana a Botella que enumeri quantes vegades el va veure flirtejant amb Laura Bush.
Dígame una. Por favor, dígame una. Si no lo hace, está usted faltando la verdad. Dígame una.
Déu-n'hi-do, eh? Paraules majors, eh? No t'hi vulguis trobar.
Un Aznar que ha estat entrevistat per la Terribas. Potser no te n'has ni adonat, Mònica, però aquesta setmana l'has tingut de convidat, sí? I heu traspuat bon rotllo.
Mira, a veure. Mira. Molt bon dia, Josep.
Muy buenos días a todos. Estoy aquí, efectivamente, en cumplimiento de una obligación ciudadana. Y luego, muy gustosamente.
Que és una mica impressionant, perquè ja quan el veuen a fora ja li estan fent l'acreditació, saps? Com dient, és el jefe.
Le vuelvo a agradecer que se interese tanto por mi biografía y con tanta familiaridad.
No estàs escrivint?
Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Y además, si usted me pregunta, la respuesta es no.
Com deia Josep Borrell, ell diu que nota que la imatge d'Espanya està tocada.
Quien lo diga tendrá que demostrarlo. Yo digo que no. Yo sé a qué ha venido usted aquí. ¿Usted quiere destruir el orden constitucional?
Si vas contra mí, en aquests moments trec la katana, ¿m'entens? Vull dir, llavors s'acaba el fair play.
Me parece que es bastante lógico. Me parece que es bastante lógico.
Jo li vull agrair al Josep, perquè una discussió sempre és millor que una baralla, i nosaltres sempre hem discutit i no ens hem barallat mai.
Igual hasta termino usted llamándome Pepe. Fíjese, tengo la sensación de que me quiere mucho.
A mí, a tu tía, que tinguis tota la sort del món.
Siempre le estaré muy agradecido. Siempre.
Bueno, ya no
de Triana y con siete cortes. A mí, a tu tía, de Triana y con siete cortes.
Desinforme setmanal.
De 16 jutges, un jutge menjant un fitxat...
Vale.
Lletres.
Crítiques dels sectors unionistes a la Generalitat després que el govern hagi intentat acostar el sobiranisme a un sector com és el dels aficionats al reggaeton. La polèmica ha esclatat quan el Departament de Presidència, atenció, ha encarregat a Maluma que faci una versió del Segador.
L'executiu català hauria aprofitat la visita de Maluma a Catalunya el cap de setmana passat, quan va venir a fer-hi un concert, per encarregar-li una versió gossejada de l'himne de Catalunya.
Molt bé.
La sala de màquines ha tingut accés a aquesta versió dels Segadors a càrrec de Maluma amb la col·laboració de l'Orfeó Català. Sentim-la.
A veure.
Maluma, baby.
Acaba de casar, eh?
Bueno, és tot un intent.
És més ballable que l'original.
Sí, sí, no? Una mica més.
Les primeres reaccions dels fans de Maluma...
Serà que no la ballem?
Alguns més que altres.
Exacte.
Doncs els fans de Maluma ha descobert l'himne ara que sona a ritme del seu cantant favorit i ha valorat alguns fragments de la cançó més confusos, com el de gent tan ufana i tan superba o la repetitiva i agressiva tornada del bon cop de fals.
Com a dona n'hi ha lletres que no m'agraden, però bueno, és que no l'analitzo, o sigui, m'agrada la música en particular. Clar, clar. Si tingués que analitzar les lletres, llavors ja no m'agrada, o sigui, ja no hi vindria.
Clar que sí.
No cal ni posar-s'hi
millor. Tot plegat és el ritme.
Deixar-se portar.
T'ho diràs.
I
Ciutadans de Catalunya, sí, el Seat Tarraco ja és aquí.
Ai, que bé.
Aquesta setmana s'ha presentat en societat el primer vehicle amb nomenclatura catalana de l'empresa automobilística amb seu a Martorell. La sala de màquines ha pogut saber en exclusiva, però, que ja va haver-hi un intent de fabricar aquest vehicle als anys 60. Tenim un nodo que acredita, atenció, que Franco, fa mig segle, va inaugurar el Seat Tarraco.
Con un vuelo de helicóptero, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo anuncia su nuevo modelo de coche.
El Seat Tarraco.
Cuya carrocería es más amplia y los asientos más cómodos.
Aunque lleva un nombre polaco, todo hay que decirlo.
Asisten al acto inaugural los ministros de la Gobernación, Ejército, Aire, Hacienda, Comercio e Industria.
Para que quede claro que el automóvil es español.
Su Excelencia el Jefe del Estado visita la factoría automovilística SEA
para probar si el coche mola mazo o es un truñaco.
Acompañado por los directivos de la empresa,
ocupa el coche despampanante
durante su recorrido por los grandes talleres que se encuentran en plena actividad, donde todos se colocan las gafas protectoras,
porque ya se sabe que en tierras catalanas cualquiera pilla una infección.
Durante la visita fue informado el caudillo de los amplios proyectos de la empresa para un futuro próximo,
como un prototipo del nuevo SEAT Sant Esteve de les Roures.
El generalísimo pudo comprobar el progreso singular de la industria del automóvil dentro del proceso del desarrollo económico nacional.
Desinforma setmanal.
Te puede gustar o no, pero hay que respetar.
Trobar relats interessants és la signatura que s'ha marcat al Matí de Catalunya Ràdio aquesta temporada amb el Lectoràlia, i és per aquest motiu que aquesta setmana s'hi ha entrevistat l'autor literari del moment.
Ai, sí.
L'obra del qual està sent la més llegida amb diferència.
Molta diferència.
Sentim l'entrevista en exclusiva que la Mònica Terribas, amb l'ajuda del Mario Serra, li ha fet a l'autor del best-seller titulat Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012.
President, molt bon dia.
Buenos días.
Avui vostès aquí, entre altres coses, per parlar d'un relat, una història que admet poques concessions i que està escrita amb notes que pugen i baixen escales diatòniques per arribar a alguna banda. Digue'ns 5 motius per llegir-la.
Bueno, pues probar, como he hecho, que no ha sido plagiada mi tesis, que es una tesis que he hecho yo. Y hay mucha gente que no conoce exactamente cuál es, digamos, un trabajo académico de una tesis universitaria.
¿Cómo vas a hacer?
Con trabajos académicos que están en la web, en internet, a disposición de todo el mundo desde el momento en el que fueron publicadas, a través de un libro generalista que yo publiqué también, en el año 2014, creo recordar. Pues lo que he hecho ha sido simplemente publicarla al conjunto de la opinión pública española.
A mi m'interessa molt aquest concepte de les persones coixí. Aquest concepte de les persones coixí, que al final són facilitadores de que els altres facin coses.
És a dir, un autor sempre li demanen, t'ha passat a tu, no sé què.
Ni me l'han escrit un tercero, ni desde luego he tenido un tribunal que de alguna manera hiciera un trato de favor hacia mi investigación académica. La verdad de esta cuestión es que yo hice mi tesis.
Hi ha una construcció molt complexa i molt àmplia.
Insisto, a través de trabajos académicos y a través del libro generalista que publiqué posteriormente es como se dio a conocer mi trabajo académico.
No descobrirem com s'acaba ni res,
no.
Ni res.
No, però jo ja he parlat en línia de... Hi ha llum.
Y quiero agradecer además a la Universidad Camilo José Cela que han respondido con enorme profesionalidad.
Gràcies, que tingueu un bon dia i que vagi molt bé.
Buenos días, un placer.
Gran entrevista en la que vam viure aquí al Matí de Catalunya Ràdio a Lectoràlia.
Desinforme setmanal.
És català qui vol ser català.
I acabem tres notícies d'esports. La junta directiva del Barça intenta planificar el futur de l'equip dels propers anys tenint en compte que hi haurà un dia, cada cop més proper, en què Leo Messi deixarà de jugar a futbol. Sí, és llei de vida.
No.
Els jugadors, igual que els peixos, doncs neixen, creixen, es reprodueixen i deixen de jugar a futbol. Elisenda Pelosia intentava descriure com viurà la ciutadania un hipotètic adeu de Messi en els propers anys.
L'impacte que tindrà probablement serà molt més gran que el que va tenir en el seu dia la sentència del Constitucional.
Déu-n'hi-do, doncs. Déu-n'hi-do.
Els àrbitres de primera divisió han esclatat contra el VAR i s'han manifestat davant la Federació Espanyola de Futbol perquè ara gairebé ningú parla d'ells, quan fins ara eren els protagonistes del marro postpartit.
No hi ha dret.
Alhora, els col·legiats estan enutjats amb el videoarbitratge perquè amb tanta consulta els partits s'acaben allargant i els toca treballar uns quants minuts més cobrant el mateix sou.
Clar.
Així s'expressaven alguns dels àrbitres indignats.
David Miquel, portaveu, avisa que el problema s'agreujarà perquè han pres la determinació de no fer ni un minut de més.
A veure, avui és l'inici, és el tret de sortida de tot un seguit de reivindicacions perquè el col·lectiu ha dit prou. Nosaltres portem mesos avisant de que això passaria.
Ara. S'ha de dir. I en futbol aquesta setmana ha arrencat la Lliga de Campions. El Barça va arrasar el PSV, però això és el de menys. El que realment ha deixat bocabadats tots els aficionats és l'horari dels partits. Un intrigant horari que, com tot misteri inexplicable, és objecte d'estudi per part de l'Iker Jiménez al seu quarto milenio.
Estamos asistiendo a lo largo de la semana a la escenificación de un enorme, un insólito misterio.
El Barça-PSV Eindhoven es juga a quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda.
Quan faltin 5 minuts.
Que seguramente, hay que dejarlo claro, se resolverá, tendrá una solución. Una solución seguramente lógica. Pero lo que nos interesa esta noche es comprender qué ha podido ocurrir
para que se decida empezar los partidos a menos 5.
y no a una hora en punto.
Avui comença la Lliga de Campions a partir de les 7 menys 5.
Este planeta Tierra en el que creemos que todo está perfectamente controlado, va y ocurre lo inexplicable, lo inaudito. ¿Qué ha pasado? No se habla de otra cosa.
¿Por qué no empieza el partido a las 7? ¿A qué viene a arrancar un poco antes?
Más o menos unos 7 minutos, calculan ellos.
Que es una pasada en ese aspecto, ¿no? 7 minutos en pleno día no ha pasado muchas veces. No sabemos qué es. Necesitamos cierta ayuda.
Misteris.
És inquietant.
Misteris.
És molt inquietant, eh?
Amb això acabem aquesta setmana, Mònica.
Caram, tu.
Déu-n'hi-do, quantes entrevistes que has fet, eh?
Sí, sí, Aznar, el Pedro Sánchez.
Aznar, Pedro Sánchez, jo sense adonar-me'n, eh? Sí, sí, sí. Pensa que
passen desapercebuts.
Hi ha coses que no te n'adones que et passen a la vida.
Clar.
I de cop i volta algú t'ho recorda.
Sí, aquí estem, aquí estem per recordar-te.
Potser sí. Potser sí.
Sí.
En fi, Adrià Quatrecases, Sergi Vives, que tingueu un bon cap de setmana
igualment,
de calor
igualment.
Intensa.
Vinga, tots a la platja.
Anem a sentir una mica de música. Deixa que soni Blai Mercè, Miqui Puig i avui Joan Miquel Oliver. Atenció amb la seva electra, eh?
Doncs no. Sergi Molero, Catalunya Ràdio, Londres.